Aquesta setmana s'ha donat el tret de sortida a la temible campanya de la declaració presencial de la renda. És el moment de passar comptes amb Hisenda i més d'un s'emporta un bon ensurt quan li arriba l'hora de pagar. A tot l'estat es calcula que es presentaran 19 milions i mig de declaracions. És pràcticament la mateixa xifra que el 2011. Hisenda haurà de retornar als contribuents un import global de 10.665 milions d'euros, que és gairebé un 5% menys respecte a la campanya anterior. A Catalunya, Hisenda preveu ingressar aquest any un 3% més que l'any passat i retornarà un 4% menys que el 2011. Així que no es pot ser massa optimista. Per aclarir dubtes i conèixer quines són les consultes més habituals, el que farem és marxar cap als estudis de Ràdio Arenys, on hi tenim el Manel Calvo, és gerent de la gestoria Arenys. Manel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Preparat per resoldre tots els dubtes que vagin sorgint?
Ho intentem.
Va, el primer dubte amb el que es troba molta gent. He de fer declaració o no? En quins casos s'ha de fer i en quins casos un es pot saltar aquest pas?
A veure, en principi el que té que presentar la declaració de renta és tota aquella persona que tingui ingressos per treball, sempre estem parlant per treball, superiors als 22.000 euros, és a dir, si té més de 22.000 euros ha de presentar la renta, o bé, i aquí bé comencen amb les excepcions i les lletres petites, que tingui ingressos superiors a 11.200 euros si ha tingut ingressos per més d'un pagador, o sigui que ha treballat a més d'un lloc o cobrat per més d'un costat, sempre i quan els segons i tercers pagadors siguin superiors a 1.500 euros en el seu conjunt.
Aquesta
seria una premissa.
Un pagador... més de 22.000 euros, hem de fer
correcte.
La declaració.
Ens agradi o no ens agradi,
estem obligats. Dos pagadors...
11.200 sempre i quan la o sigui, 11.200 sempre i quan la suma de si tinc el segon, el tercer, el quart, la que sigui total en aquest sentit, sigui superior a 1.500 a partir del segon, no sé si m'explico. És a dir, he cobrat amb una empresa, poso un exemple,
sí.
15.000 euros amb una empresa, doncs en total tinc 15.000, doncs i una empresa en tinc 3.000, però total seria 18, no arribo als 22, però com que la suma de, en aquest cas, dels ingressos dels dos costats, passo dels 11.200, estaria obligat, perquè a més el segon que tinc passa de 1.500.
Déu-n'hi-do, no coneixíem aquest requisit. Ens havíem quedat amb dos
amb els
pagadors,
11.200.
Exacte.
Que llavors això més que res el que fa és que després moltes rentes puguin sortir positives i Hisenda obliga a fer-les pel tema de la retenció. Clar, lògicament, si jo treballo en dos llocs o tinc ingressos per dos llocs, cadascun fa la retenció pel seu costat. Clar, la suma de les dues sempre queda curta.
Tothom que compleixi aquests requisits l'ha de fer, si no Hisenda la pot anar a buscar.
El pot anar a buscar, exacte. Sempre i quan, a vegades, també és el que dèiem en aquest moment, no? Sempre i quan la renta sortia a pagar, perquè també és una cosa d'aquelles, quan arriba el moment en què la renta verifica, o Hisenda verifica si realment tu tenies que presentar la renta o no, també miren realment més o menys com sortia. Clar, si et surt a tornar, el que no farà Hisenda és dir, escolti'm, no m'ha presentat la renta i a més ni tenia que tornar. Normalment en aquest sentit no et solen avisar.
Un dubte que pot tenir moltíssima gent en l'actual context econòmic i amb moltes persones cobrant la prestació d'atur. Això com influeix a l'hora de fer la declaració?
Amb els baremos que t'estava comentant abans, a veure, trobes molta gent doncs, que per circumstàncies hi ha hagut la circumstància doncs, que s'ha quedat sense feina o hi ha hagut moments en què l'empresa doncs, ha fet un ERO, en aquest sentit, en el qual doncs, cobren una part de la prestació de lo que és atur i una part de la prestació, o sigui, una part de lo que és el sou com a treball. Estem amb els límits que dèiem abans. Passem de 22, no passem de 22, tenim dos pagadors, 11.200, però sempre i quan de l'ERE cobri, o de l'atur, cobri més de 1.500 euros.
Pot ser que una persona a l'atur li surti a pagar, per tant?
Possiblement, sí. Si està obligat, podria donar-se el cas, perquè normalment la retenció és el que dèiem, les rentes estan pensades perquè cada l'empresa, el pagador en aquest cas, et faci la retenció perquè la renta et surti pràcticament zero, però clar, cadascú la mira per la seva banda, és a dir, en aquest cas una empresa diu, bueno, què li toca a aquest senyor per retenció, pel sou, un 10%, perfecte, què li toca amb aquesta altra empresa, i se la mira cadascú per la seva, un 8, doncs diríem, bueno, un ha pagat un 10, l'altre el 8, però la suma dels dos, i donant la progressivitat de lo que és l'impost, et pots trobar que et surti a pagar.
Per tant, com més ens retinguin, menys probabilitats tindrem d'acabar pagant en la declaració. I el
sí, és el pagar per haver pagat. Pago més, em pagaré menys en el moment de fer la renta, he pagat més, em pagaré menys o me'n tornaran quan sigui el moment de fer la renta.
Si una persona està de baixa de maternitat, per exemple, com afecta això?
Amb les mateixes baremos que estem dient amb el mateix.
Maternitat, igual,
Exactament, és una baixa de l'INS, en aquest sentit, per baixa maternitat, en el qual aconsellem nosaltres en aquest sentit és que se li segueixi aplicant la mateixa retenció, que, o sigui, quan en aquest moment vas a fer la sol·licitud de la prestació de lo que és de la maternitat, li apliquin la mateixa retenció, perquè vull dir, l'aplicació de la retenció és voluntària, és a dir, si no diu res, t'aplicaran la que toqui per tables, i si no, la pots demanar tu. Llavors, en aquest sentit, no, escolta, aplica una retenció, que és la mateixa que em veníem fent fins ara, el 10, el 12, el 14, el que en toqui, doncs que me la segueixin fent, perquè si no, després no has pagat res per aquells diners. Llavors pot passar que tinguem que passar comptes al final.
Les últimes novetats que han entrat en vigor i que hem de tenir molt presents, què desgrava i què no aquest any, per exemple?
Estem bàsicament en la mateixa línia de lo que és els darrers anys, és a dir, desgrava lògicament i com a gran camp el que és el tema de la deducció per vivenda, el que és la deducció per vivenda, sempre i quan aquesta vivenda doncs hagi sigut aquí, perquè a més és el cas, perquè estem fent la renta del 2012, doncs dins del 2012 cap enrere, és una de les novetats del 2013 és que desapareix la deducció per vivenda, però en el 2012 encara aquella persona que la va comprar, aquella persona doncs que la tenia de fa anys, es pot aplicar el que és la deducció de vivenda. En aquest sentit estem parlant del que és la hipoteca. Aquesta seria la gran deducció. Una de les coses que fa també que hagi pujat una miqueta els ingressos per part d'Hisenda també és que s'han menjat la de compensació fiscal que hi havia per tota aquella gent que tenia la comprada la vivenda amb anterioritat al 20 de gener del 2006. És a dir, hi havia una deducció en el seu moment molt més favorable al que era el contribuent i a partir d'aquest any doncs se la mengen. És a dir, en aquell moment aquella persona que tenia la seva declaració de renta, que tenia una hipoteca, o sigui, havia comprat la vivenda ja feia anys, es podia aplicar una compensació. Per què? Perquè a partir d'aquella data, del 20 de gener de 2006, canvia el tipus de tributació, el tipus de desgravació, i els que la tenien abans sortien perjudicats. Llavors, què hem fet? O què van fer en aquell moment? Doncs van aplicar una compensació fiscal, en la qual doncs podies aplicar una petita desgravació més, una accessòria, diguéssim, a la compensació que hi havia, no? Llavors, en aquest any, què hem fet? És una de les coses que s'han menjat. Aquesta, amb les retallades, també he tocat aquí, se l'ha menjat aquesta.
Escolta'm una cosa, per què és tan difícil fer-se un mateix i la declaració? Molts, ni amb el programa Padre, ho hem aconseguit.
Bé, jo suposo que és com tot. Nosaltres, en aquest sentit, és la nostra feina, és ho vas vivint cada dia, és conèixer-ho. En aquest sentit, és com tot. El que sí que recomanem nosaltres, sobretot, és amb el tema de, que són les coses que sempre diem, ull amb els esborranys d'Hisenda, no perquè surtin mal, no perquè faltin dades, que aquesta no seria la paraula, sinó que a vegades el càlcul, sobretot del que són els esborranys, a vegades no estan correctes, a vegades per les deduccions, perquè hi ha hagut un naixement dins de l'exercici, perquè hi ha hagut una hipoteca, o tinc dues hipoteques per circumstàncies, i Hisenda, com que no sap quina és, doncs evidentment no me n'aplica cap, i llavors pots perdre la deducció, que és més, ara a nivell de comentari, i una miqueta, perquè a vegades sempre plou sobre mullat, no? Vull dir, ens hem detectat, així com a cosa que vas detectant aquestes anècdotes d'aquest any, que tot el que són els esborranys de lo que és la gent que té hipoteca en Caixa Laietana, diguem-ne Bankia,
sí.
Per entendre's, vull dir, estem amb el tema de preferents i no preferents, doncs tota la gent que té la hipoteca en Bankia ens hem trobat que, clar, com que hi ha hagut un canvi d'entitat bancària, que abans era Caixa Laietana, ara passa a ser Bankia, són dos NIFs, efectes d'Hisenda les identifica com a dos hipoteques, com que les identifica com a dos hipoteques, quina dedueix Hisenda? Abans del dubte, no en dedueix cap. Heu dit més que res perquè sobretot aquella gent que es mirin bé el que són els esborranys i davant d'això doncs es faci la consulta i sobretot es miri.
Hi ha una casella que sembla que no acabem de dominar. Em refereixo a aquella casella on pots decidir si vols que els diners vagin a parar a l'església o bé a finalitats socials.
Correcte, segueix sent-hi exactament igual. Pots tindre, per entendre'ns, quatre opcions. Una és no dir res, no marco cap casella, amb la qual l'administració decidirà què fa.
Que segurament serà l'església, no?
Decideix ella mateixa en aquest sentit, doncs en funció de les necessitats, doncs ho enviarà cap una banda o ho enviarà cap una altra. Una altra en la qual nosaltres manifestem la nostra voluntat de que allò vagi a l'Església Catòlica, amb la qual marquem la creu. Una altra opció que és dir, no, jo vull que això vagi amb entitat de fins socials, en aquest cas podem entendre'ns així col·localment amb el que és ONGs, que ho marcaríem a la casella, o bé les dues. Pots marcar les dues, poses ambes, que deien l'imprès, i llavors va a ONGs i Església Catòlica.
D'on surten aquests diners? A què ens referim exactament?
És un 0,00 i... així una miqueta llarga d'això, del percentatge que surt a ingressar de la renta. És a dir, aquí, quan, i aquí és una vegada on no acabem d'agafar, és a dir, no, és que a mi la renta em tornen diners, amb la qual com que em tornen diners no faré aquesta aportació. No. Abans de fer jo el que és el càlcul de les quantitats que jo tinc que pagar, automàticament em te surt la quota, en allà hi ha un percentatge molt petitet que és el que va en la... que es destina doncs, en aquestes finalitats.
Entrem ara a un submón cada vegada més extens i difícil de regular. Són els autònoms. Els autònoms no poden accedir a l'esborrany.
Poden accedir a les seves dades fiscals, que a més abans, com comentàvem, que vull dir, la passa més centrat en rendiments del treball, no? També, com dèiem, l'obligatorietat de fer la renta. L'autònom, el que treballa per ell, que té la seva empresa, que té el seu autònom, aquest està obligat a fer la renta, guanyi, perdi o no faci res, en un bon sentit de paraula. Aquest també és un dels casos...
Encara que potser va estar 3 mesos donat d'alta el 2012, també l'ha de fer, eh?
També l'ha de fer, l'ha de presentar obligatòriament. Aquest, les persones que tinguin una finca que la tinguin llogada, aquella persona que té doncs, un pis, que l'ha llogat, aquest també té l'obligació de presentar la renta, o aquell que té uns guanys patrimonials o interessos bancaris, per entendre's així col·loquialment, superiors als 1.600 euros, també la té que presentar.
També,
aquests són el supòsit que dèiem al començament, que he tallat amb el que és els rendiments del treball, però realment aquí venen els següents matisos, diguéssim, de tota la gent que la té que presentar, amb el qual l'autònom hagi treballat 2 mesos, 3 mesos o 2 dies. En el moment en què t'has donat d'alta per part de l'administració pel règim que correspongui, doncs en aquest cas estàs obligat a presentar la renta.
Arantxa Iglesias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu ets autònoma?
Sí.
I et fas tu mateixa la declaració?
Sí.
¿On està el secret?
A ver, depende un poco de la situación de cada uno. Yo, bueno, por mi trabajo tengo algún pequeño conocimiento fiscal, pero vamos, pequeño. Y aparte de eso, bueno, mi situación familiar, la persona con la que yo estoy casada es funcionario, luego todos los años tiene la facilidad de que le suministren el borrador de la declaración. Y bueno, tenemos una niña, entonces digamos que mi fuente de ingresos es mi trabajo, entonces tampoco tengo unas circunstancias económicas muy muy dificultosas como para a lo mejor tener que recurrir a un gestor o un asesor fiscal, que yo reconozco que siempre es la mejor opción, pero bueno, yo como autónomo, como no tengo la ventaja, entre comillas, de que la administración me pueda confeccionar el borrador, pues bueno, investigando y siendo un poco curiosilla, pues me la confecciono.
Te la confecciones. Dona'ns consells, Manel, a l'hora de fer la declaració de la renta. Allò, 3 coses bàsiques que hem de saber, més enllà de tot això que ja ens has repassat, eh?
A veure, en principi, el que dèiem al començament, bàsic, és mirar que les dades, lògicament, que ens venen per part de l'esborrany, o si no tenim les dades de l'esborrany, que sempre aconsellem, doncs tindre'ls, que a veure, a vegades Hisenda te'l pot confeccionar, a vegades per circumstàncies no te les pot confeccionar, però sí que t'adona tot el que són les dades fiscals de la persona, què he fet, què no he fet, quins rendiments he tingut, doncs en principi verificar realment qui siguin tots, verificar qui siguin tots. A partir d'aquí pots trobar doncs, que jo tinc un pis llogat, no el tingui llogat, i sortirà o no hi sortirà, el més segur és que no hi surti. Llavors, és primer mirar això i després doncs, agafar-s'ho allò en tranquil·litat. No fer-ho de pressa i corrents, que a vegades les presses no són bones conselleres en aquest sentit, i anar mirant realment tots els camps, totes les deduccions que no me'n pugui deixar cap, que lògicament en aquest cas si em deixo un ingrés, Hisenda em farà memòria, si em deixo una deducció, Hisenda no em farà memòria.
Queda clar. L'última pregunta que et volem fer.
Sí, home.
Com pot ser que a vegades persones amb uns ingressos molt alts els surti que han de cobrar? Em refereixo, per exemple, a Fèlix Millet.
A veure, en aquest sentit, el que són les rentes... Hem de tindre en compte que et surti a cobrar no vol dir que no et surti a pagar, vull dir, en aquest sentit, és a dir, i el que dèiem abans, és a dir, jo em fan la retenció en funció dels ingressos que tinc. Si m'han fet més retenció, em tornaran la diferència. Si m'han fet menys retenció de la que em tocaven, hauré d'afegir la diferència. Llavors, possiblement una persona que tingui unes rentes molt altes, que a més tingui deducció per vivenda, segurament li sortirà negativa, li sortirà a tornar, perquè en aquest cas ha pagat més del que li tocava, que no vol dir que no hagi pagat, eh?
Manel Calvo, gerent de la gestoria Arenys, moltíssimes gràcies avui per haver-nos respost tots aquests dubtes i ens has estat molt pedagògic, t'ho agraïm molt, de veritat.
A vosaltres.
Si tenim mai qualsevol problema et farem un truc, no ho dubtis.
Ja sabem on estem.
Arantxa, gràcies a tu també.
Nada, un saludo.
La tarda, amb Marina Romero.